Catalunya Ràdio presenta 1714. Els fets dramàtics que van portar a la pèrdua de les llibertats catalanes. L'11 de setembre, una data transcendental en la història d'un poble que, reduït a cendres, es veu obligat a renéixer. 1714, basat en la trilogia èpica d'Alfred Bosch. Editorial Columna.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
En el capítol anterior, Sinclair torna a casa amb ganes de donar-li a la Mariana la notícia del casament, però només hi troba la Joana i el seu fill bullint de febre per uns còlics que han agafat mentre ajudaven a vestir una barricada. Per acabar-ho d'adobar, en Felipó ha estat cridat a files amb només 14 anys. La Mariana i la Teresa Sinclair estan movent cel i terra per evitar el reclutament del noi. Sinclair també ho intenta, amb en Dalmau i en Villarroel, que només aconsegueixen que en Felipó quedi assignat a la companyia de pagesos on hi ha el borni que podrà cuidar-lo. Per fi arriba el dia del casament. Mentre són tots al convent de Santa Clara i en Ribereta celebra la cerimònia, hi ha un bombardeig terrible. Els que poden sortir constaten que allò és l'assalt general.
Capítol 33.
Caminàvem tots junts enmig de l'aldarull i prop del carrer Argenteria, després que aquella bomba hagués foradat el sostre de Santa Clara, just en començar la cerimònia del nostre casament. Vam veure venir de cara una multitud. El conseller en cap arborava el panó carmesí de la Santa Patrona. En Villarroel l'acompanyava, i darrere d'ells, milers de persones. Hi havia monges carmelites, ancians amb crosses, leprosos amb picarols, nens esparracats. La gent s'havia procurat pals, destrals, pics, pedres, el que fos. La Mariana s'hi va afegir de seguida, i també jo. I la mare, malgrat les meves protestes. Al portal nou, l'enemic reculava, queia desordenadament per les bretxes i s'amuntegava el fossat. Els milicians disparaven sense treure al damunt d'aquells pobres diables, i quan ja havien fet neta la muralla, van calar baionetes i van davallar com una tromba per rematar la feina. La cavalleria francesa els va enxampar pel flanc, va trinxar-los de valent i els va obligar, els que encara eren vius, a grimpar amunt de nou. Les nostres bateries van impedir un contraatac. Van vomitar foc als glacis, van omplir el fossat d'una espessa boira i van assegurar la posició. Allà, enmig d'aquell desastre, vaig ensopegar amb un ofre trinxet.
Mira-te'l! Demà passat, eh?
Entesos! Només una cosa, Alferes. Jo trio el procediment.
Eh?
Que trio l'ordre, vull dir. La primera pistola a disparar perd. Si la vostra es patega primer, perdreu l'honor i la vida, d'acord?
D'acord!
Podria jurar que no va entendre-ho. La lògica era implacable. Ell no podia disparar primer perquè perdia. I si pretenia fer-ho després de mi, ja podia esperar assegut, perquè jo no pensava obrir foc. Al pany de la muralla on era jo, s'hi produïa un empat ferotge. La punta del baluart era ocupada per l'enemic. Amb sacs de sorra, runa i cadàvers, havien armat una barricada des d'on repel·lien qualsevol atac. Jo em vaig arraulir a segona línia des d'on alçava la pistola i descarregava, suposo que sense gaire encert, contra el bàndol oposat. Les armes no van callar ni un moment en tot el dia. En Villarroel i un grapat de coronels van venir a encoratjar-nos. El conseller en cap, però si mal no recordo, no se li va veure el pèl.
Thank you.
L'endemà es va produir una segona embestida dels enemics. El fort de Montjuïc surava com una aparició espectral per damunt de la boira. De sobte, quan aquell empat furiós semblava imposar-se de nou, es va sentir un tro. El nostre polvorí havia volat. Allò era el campi qui pugui. Un garbuix de carn i de pell suades lluitava per fugir d'aquell caos ple de cadàvers. Damunt del mur de la travessera s'hi havien enfilat dones i nens. Vaig veure la Mariana amb aquell ventre prominent i la meva mare amb la roba esquinçada. Va tornar a comparèixer a Villarroel.
Vinga! No defalliu! Endavant!
Suposo que l'enemic no s'esperava aquella empenta d'una tropa famolenca que feia dues nits que no dormia. El cas és que els granaders van ser expulsats en un cos a cos atroç que va regar de sang el baluard. Cap al migdia, milers de cossos que cobrien l'escena. Berwick va tocar a retirada. Llavors, vaig sentir aquella veu desagradable.
Au, alça't, que t'ha arribat l'hora!
Abans que pogués adonar-me'n, l'alferes em va prendre de la faixa el pistolet de Silèsia i em va allargar la seva pistola.
Té!
I què cony? Què se suposa que hem de fer, ara?
Un bon soldat respecta els pactes. I jo ho penso fer. La pistola que dispari primer perd, d'acord? Però jo tinc cara la vostra i vos teniu la meva. Tant me fa obrir foc, encertar i liquidar-vos. Ho faig amb una pistola que no és meva.
Merda. A l'hora de matar i de morir, aquella espècie d'imbècil polia el seu enginy. Ja podia haver estat tan llest abans, quan la seva dona es traginava regiments sencers i ell no s'assabentava de res. Per què m'havia de tocar a mi, entre tots els pecadors, pagar els plats trencats?
Un, dos, tres, quatre... Veu com jo! Apunteu-me! Ara comptaré fins a tres! Una, dues i tres!
Estava viu. I ell. I l'alferes trinxet. Jeia a terra amb un esvoranc al ventre per on li saltaven els budells. Vaig mirar la pistola que tenia a la mà. Jo no li podia haver fet aquell trau.
No us pensàveu pas que em refiaria del poder dels números i dels enigmes, oi?
Era en Joan, el borni. El trabuc encara li fumejava les mans. Què explicava l'heroisme? Com s'entenia l'acció d'una pila d'homes que es llançaven a pit descobert contra una força 20 vegades més poderosa? Per què combatien uns simples sabaters o ferrers o drapers o estudiants i per què ho feien d'aquella manera tan abrandada? Les llibertats, l'odi al tirà, la pàtria, tot això hi era i tenia el seu pes. Però calia alguna cosa més. Com es podia arribar a pair tant de coratge? Amb les dones i els nens que sortien a omplir el buit dels soldats quan aquests defallien, amb monges i capellans que ajudaven en tot, amb màrtirs que corrien cap al sacrifici. I jo mateix, un foraster al qual d'entrada no li anava ni li venia res en el litigi d'aquell poble amb el seu monarca. Com havia arribat a fondre'm en la ràbia, com un autèntic català d'adopció? Si alguna cosa explicava la passió humana, la de tothom i la meva era l'ofec general. La ciutat asfixiada, la fam que arrossegava per dins, les epidèmies i la mort que rondaven pels carrers. Era impressionant veure com els humans s'abraçaven, ens abraçàvem, el destí funest. Berwick ho va comprendre. Durant un parell de setmanes el foc enemic no va passar dels murs. Va esperar que la inanició li fes la feina bruta. El cert és que la ciutat estava esgotada. Encetàvem el mes de setembre de 1714.
Fins aquí el capítol 33. ...1714... d'Alfred Bosch, amb les veus de Pere Arquilluer, John Sinclair, Jordi Buixaderes, Antoni de Villarroel, Carles Canut, Joan Alborni, Roger Pera, Onofre Trinxet, César Canut, Felipó. 1714. Producció, Helena Corderes. Ajudantia, David Pintor. Música original, Àngel Martínez. Guió, Sílvia Soler. Adaptació radiofònica, Sílvia Soler i Dolors Martínez. Muntatge, Manel Bernat. Direcció i realització, Dolors Martínez. ...1714... basat en la trilogia d'Alfred Bosch. Editorial Columna.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.